Cirquet Clarinet obre les seves portes i us dona la benvinguda. Endavant, passeu i acomodeu-vos. La funció és a punt de començar.
Refil i d'un espectacle.
A mí me gusta cantar, canto porque me apetece. A mí me gusta cantar, canto porque me apetece. Y cuando suelto mi canto me pertenece. Y cuando suelto mi canto me pertenece.
Falso cantor recitando por encargo. Hay tanto falso cantor recitando por encargo, rimando gato con liebre, vendiendo corto por largo, rimando gato con liebre, vendiendo corto por largo.
Me quiten la alfombra roja, me borren de los carteles. La fama me la trae floja, con el permiso de ustedes. No vine a pelar la pava, ni a vacilar de canción. Vine porque me lo daba, suplicando el corazón.
Se vive como se es, se canta como se siente. Se vive como se es, se canta como se siente. Y a mí me gusta cantarte mientras te miro de frente. Y a mí me gusta cantarte mientras te miro de frente. La alfombra roja, me borren de los carteles. La fama me la trae floja, con el permiso de ustedes. No vine a pelar la pava, ni a vacilar de canción. Vine porque me lo estaba suplicando el corazón. Vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
Ay, ay, ay. ¿Por qué viniste?
Ay, aquí viniste.
Porque te lo suplicaba el corazón.
Perquè es diumenge al vespre, perquè venim.
No vine a pelar la pava.
Y a quien le guste posar, le hacemos sitio en la foto. A quien le guste posar, le hacemos sitio en la foto. Que pose, pero que calle, y no nos venda la moto. Que pose, pero que calle, y no nos venda la moto.
Me quiten la alfombra roja, me borren de los carteles. La fama me la trae floja, con el permiso de ustedes. No vine a pelar la pava, ni a vacilar de canción. Vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
canto me pertenece, porque canto cuando me apetece, mamá.
Vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
Cántame como lo sientes y mírame bien de frente, papá.
Vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
Pero calla, corazón.
Vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
Vine porque me lo estaba suplicando el corazón. Vine porque me lo estaba suplicando el corazón.
Olé.
El canca grande.
No treballa, que to?
Pues sí, pues sí, te oye. Con el permiso de ustedes, señoras y señores, no hem vingut a vacilar de programa. Tampoc no podríem, segurament, encara que volguéssim. Però hem vingut perquè ens ho demanava el cor.
Sí, m'agrada molt, aquesta música que ens has descobert del canca.
No totes les cançons del seu repertori les recomanaria aquí al Cirquet, però la veritat és que ja portem uns tres programes desgranant algunes perles de la discografia d'aquest home, el canca.
Aquest tema que hem escoltat, mira, m'ha fet pensar en una frase que tenia aquí apuntada. Mira, potser no té res a veure, però m'ha fet pensar. Us la llegeixo?
Sí, sisplau.
Diu així: aprendre a delectar-se en l'escàs marge de temps com si fos tot el temps del món. No córrer mai, no tenir mai cap pressa. Trobar el desig precís, l'acte precís, el gest exacte per al minut breu que resta abans de dir adéu. No dir adéu, saber no anar-se'n mai i ser-hi per sempre. Pertany a Moments Feliços de Itairon.
Que maco.
Que maco?
Quasi et demanaria si ho poguessis tornar a llegir.
No sé, és una frase que m'acompanya fa molts anys,
Sí?
Jo la tinc guardada sempre molt a la vora. Sí. No anar-se mai, ser-hi sempre.
Que maco. Doncs pues seguim. Seguim amb el canca i, atenció, primícia, perquè tenim un avançament del que serà el seu nou disc, que sembla ser que està anunciat que veurà la llum el dia 23 de febrer d'enguany.
Anda.
Un avançament d'aquest nou disc és aquest Sí que puedes.
A veure.
El canca. Voilà.
Cázalo, duro con él. Pruébate y pruébalo, cámbialo, atrévete. Si te puedes, que nadie te diga que no, porque si te puedes, si te puedes, que nadie te diga que no, porque si lo que sobra puedes volver a coleccionar segundos de placer y estrofas de poética palabra y de golfa madruga estará cerca si en vez de mirar al suelo echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más, casi lo tienes. Puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí que puedes. Nadie te diga que no. Sí, que puedes. Sí, que puedes. Que nadie te diga que no. Porque sí. Que nadie te diga que no.
Sí que puedes.
Ai, sí, que sí que ens podem, no?, reptar i fer coses, no?
Boníssim ritmillo reggae, amb sí, aquestes dosis d'ànim, perquè sovint ens pot fer falta, se'ns debilita la fe amb nosaltres mateixos.
Aquí hem sentit una bona
colla. I un recordatori colla que ens digui sí que pots, home, com que no.
Molts verbs per fer, no?, per provar, per endavant, per tirar. Comparteixo un escrit que ha llançat a les xarxes l'Helena Sitges aquí a Olot el 18 de gener i que diu així: una tarda freda d'hivern esperava l'arribada d'algú amb qui havia d'entrevistar-me i al costat de les bústies d'un edifici de la plaça Clarà vaig veure un petit cartell molt acolorit de tardor: Patega. I no em va deixar indiferent. Persones del meu entorn van dir que havien tingut bones experiències d'intercanvi, tant a dins de Batega com a d'altres que s'han format, i m'hi vaig posar. Amb una mica d'inseguretat, per allò de no saber ben bé què oferir, si algú voldrà o... I molta curiositat, vaig començar les passes per obrir-me aquest micromón que funciona en base al temps i a les ganes de cadascú de posar el seu granet de sorra per fer possible que el dia a dia sigui més ric, tant si és amb diners com si no. Al llarg d'aquests 3 anys bategant he pogut acostar-me a la vida al camp, movent el cos i respirant l'aire tan net. He fet un munt de coses útils. He fluït del món dels massatges interns, treball de la veu, i externs, quiromassatge. He participat en la creació i la preparació d'un hort i he après a conèixer algunes flors. He tingut la sort de menjar ous ecològics de gallina feliç i tinc algun que altre objecte nou per mi i d'utilitat assegurada que he trobat en un garatge ben cuidat i farcit de coses velles. He fet intercanvis de llengua i he conegut formes de fer diferents. També he pogut tastar algunes hortalisses ecològiques ben lletges i delicioses. He après unes nocions de biodança i he dansat amb les pautes que la facilitadora ens donava. A nivell grupal he assistit a xerrades i a tallers manuals i de creixement. Fins i tot he trobat un lloc boníssim on compartir l'aprenentatge rebut, exposant-lo davant d'altres persones. Quan he volgut, he repetit, i quan hem preferit deixar-ho córrer, també ho hem fet. Diria que el desig d'un bon batec és sempre facilitar l'estona d'intercanvi perquè tot vagi bé. Així que sigui com sigui, tinc clar que continuaré bategant uns quants anyets més.
Tot això amb el banc de temps.
El banc de temps de la Garrotxa.
El sí, banc de temps de la Garrotxa.
Aquí també ens podem atrevir, no? I també sí que podem, com deia el Canga, en el seu tema.
Jo no hi he participat mai, no sé, no ho desconec.
Sabem que es troben el primer dimarts de cada mes, a les 6 de la tarda, però bueno, en tot cas, Gemel i tal, banc de temps de la Garrotxa, o Garrotxa Batega, i ens podem posar en contacte.
Intercanviar
i...
la, en fi, el do que tinguem, no? Per ortopedes ecològiques, massatges, deia, un altre tipus d'idiomes...
Qualsevol cosa que se'ns pugui ocórrer, o sigui que això, encoratjar-nos, no? Igual hi ha una oportunitat, igual podem conèixer alguna cosa que ens està esperant.
Mm-hmm. Doncs ja us convido a conèixer, si acabem d'escoltar aquesta primícia del nou disc del Canca, sorprenent, no és menys sorprenent que abans de que hagi sortit el disc ja hi hagi una altra exquisita versió a càrrec d'un trio que són dos dones i un home que es diuen Le Clé i fan un cover a capella d'aquest tema que acabem d'escoltar, que jo penso que tampoc no el podem deixar passar per alt.
Cógelo, ve por él, suéltate, inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créete.
Clarinet se la gratula amb la vostra assistència i esperem que la funció sigui del vostre grat. Esteu còmodes?
De viatge a principis de segle XX.
I tant, això ens hauríem de situar ara mateix a París.
París.
A París, amb tots els artistes per allà pol·lulant, els bohemis, allà fent cosetes. Hi havia l'Utrillo.
Cosetes? Quin tipus de cosetes feien els artistes a París?
Hi havia l'Utrillo, per exemple, en Miquel Utrillo, que es feia amb les xineses. Tirin en un teatret, estava allà, i saps que l'acompanyava?
No.
En Satí.
Ah, el qual estem escoltant en aquest moment.
Mira tu.
I si no ell, una versió d'un tema seu.
Freqüentaven els locals i tota la gent estava per allà plorant, des dels banquers fins a això els pelagats, no? Els artistes més pobres del veïnat.
Moulin Rouge.
Per exemple, que maco això, no? Aquest arpegi que ha sonat de piano, molt bonic. I allà al mig, Suzanne Valedon.
I està quina?
És un artista que ens la descobreix Gregor Siles, que és un historiador.
Mhm.
i que...
Molt familiar.
Molt familiar. I que té una manera d'escriure molt divertida, perquè comença el seu article dient: molen les relacions entre artistes quan els inspiren per crear, com el retrat del músic Erik Satie, realitzat per la pintora Suzanne Valedon, sent amants.
Així que aquesta Susan era amant d'Eric Satie i li va fer un retrat.
Era molt guapa, la Susan Valedon. Sí. Abans d'estar enamorada d'en Satie, havia començat sent model del pintor Renoir. Unes pintures molt maques, no sé si te sona allò d'aquests bars, cafès, això que ara parlàvem, no? Així com recolzada en una taula, allò...
Sí, quasi la veig.
També va ser de Toulouse-Lautrec. Els dos es van fer molt amics, amb en Toulouse-Lautrec i ella.
Carai, així es va encotejar amb la crema.
Amb la crema de la crema. I ella va ser la primera en comprar-li uns esbossos amb en Toulouse-Lautrec. I ell li va ensenyar a pintar. Amb ella.
Ja t'ho pegué.
Per això són els amics, no? Van fer un intercanvi. A part de dir que la va ensenyar a pintar a Toulouse-Lautrec, ja va ser una afició que ja mai va deixar. Ja li havia despertat treballant amb en Renoir, però després ja... va decidir dedicar-se a la pintura. Toulouse-Lautrec també li va suggerir que adoptés el nom artístic de Suzanne, amb el que a partir de llavors signaria les seves obres i seria coneguda. Després va passar a això que us deia, a París. Hi havia l'Utrillo allà amb un cafè fent obres xineses. I en aquest temps, quan la Suzanne ja estava dominant els pinzells, la Toulouse-Lautrec la va animar, treia els seus esbossos pels llocs, que tothom la conegués. Per exemple, en aquests cafès també hi havia Degas. I quan Degas va veure els dibuixos de la Suzanne, va dir: si això és de veritat, és que ets una dels nostres. Ella sempre el va recordar aquest dia com un dels més feliços de la seva vida. També hi havia en Rossinyol, que estava per allà fent dibuixos de Satie, que ens han arribat fins a nosaltres. Suzanne Valedon, de fet, també era una mica amant de l'Utrillo, que estava allà fent les ombretes, però va fixar-se en aquest jove músic que estava tocant el piano just al seu darrere.
Música molt hipnòptica, una de les peces grans de Satie, aquest Nocient número 1, juntament amb el Gimnopédie número 3, jo crec que les dues peces més realment que transporten...
Sí, que toquen el cor, eh?
Infaliblement, sí.
Algun lloc així molt sensible, eh?
Peces molt especials...
Ai, que fa cosa i de parlar sobre, però és que clar, estava en ple i...
Sí, sí, segueix, esclar.
I és que, de fet, Satie ja era un músic i un compositor molt tímid, i es veu que estrafolari, vestit així, amb un barret de copa i amb unes lents molt curioses. I va començar una relació, doncs, amb la Suzanne. Però una relació 3, o 4, o 5, perquè sí, ja estava amb l'Utrillo. I, a més, hi havia un banquer per allà al mig que es deia Moussis. Moussis li va dir que deixés estar amb en Satie, que es quedés amb ella, i ella li va dir que no, i es va quedar amb en Satie. Ah, molt maca. Però després, al cap d'un temps, ell es va anar a viure a la vora d'en Satie, però llavors no triga gaire a tornar-se a veure una mica amb en Moussis, i llavors va ser en Satie que li va dir que deixés amb Moussis, i ella li va dir que no.
Vaja.
Perquè Suzanne Valedon s'havia enamorat de Satie, tant que sí, però no estava disposada a renunciar a la seva llibertat, segons diu l'historiador Gregor Siles. I va preferir estar sola o sense uh-huh. algú lligada que no pas lligar-se amb algú.
Segurament una dona molt poc convencional i molt alliberada de prejudicis en aquelles èpoques,
no? Moment, i tant que sí. Satí la ruptura el va deixar desolat i que se sàpiga mai més es va tornar a enamorar. Quan va morir Erik Satí, al cap dels anys, era el 1925, els seus amics van flipar en entrar a l'habitació on havia viscut els darrers anys. Desordenada, plena de dibuixos, de partitures, vestits de vellut, una col·lecció de paraigües, cartes i, entre tot, el retrat fet per la Susan. Ella li havia inspirat les danses gòtiques i la tristesa davant de l'abandonament de Susan després d'aquell seu curt idili de 5 mesos l'havia fet compondre Vexations, uh-huh. obra que no va ser descoberta, igual que el retrat, fins que es va obrir aquella habitació.
Sí, algunes de les peces de Satie llavors ja són més torturades o inclús, no sé si dir, quasi una mica macabres, eh? Però aquí n'hi havia algunes amb un encís i un misteri quasi iniciàtic, amb molt delicades, molt precioses.
Aquí de Martí Pol, molt cortet, molt cortet. Cap gest sobrer, tot mesurat i breu. L'ordre perfà la solitud extrema i converteix el joc en profecia. Cap gest sobrer i el lent fluir dels mots que no transmuta en pols aquest silenci.
Tu m'has contado...
De fortuna, Vicente.
Nunca has querido llevar un tipo de vida normal.
Cada dissabte a les 7 de la tarda us donem la benvinguda a Ràdio Rock. Ràdio Rock és una estació de ràdio clandestina que es troba en un vaixell fondejat en un lloc secret.
Rock, hardcore, metal i una llista d'èxits intemporal, aleatòria i sense rumb que cada setmana us portarà temes que no es poden oblidar. Això és el que trobareu a...
Ràdio Rock, la millor ràdio del món.
Je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, tes vents, tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé le pays, j'ai quitté mes amis pour donner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude, toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure, toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
I ens congratulem de presentar una altra primícia. Acaba d'aparèixer un CD de Manelic de Pera. Manelic de Pera,
i tant, que vam tenir aquí,
conegut.
Va venir a cantar aquí a l'estudi,
va venir a cantar a l'estudi i a molts llocs l'hem pogut escoltar.
Uf, als carrers i places, de les festes, allà a dalt, les ermites, a totes aquestes coses.
A plecs
d'aquests tan festius.
Aquest estiu estava també el Roca Negra,
i
Manelic en el seu pas els dissabtes
allà per nou, i a tot arreu ens el trobem.
Un incombustible, així és, ell ve de França, no? Per això
té un francès fantàstic.
I tota aquesta onda arriba una mica dels Jacques Brels, els, com es diu aquest que van fer l'homenatge ara,
en
George
Brassens.
I en fi, tota aquesta tropa, i bueno, pues ha tret un disc ple de versions variades. En francès hi ha aquesta, hi ha l'Emetec de Mustaki.
M'ha agradat aquesta, la d'això de la Liberté, després de parlar de la
Susanne. Després de parlar de París i de la Liberté, de la Susanne, una dona lliure que no es va voler deixar coartar per cap relació.
I quin altre ens proposes avui per escoltar d'en Manelic, aviam?
Sí, fem un altre tas d'aquest disc. Manelic de Pera, una producció de Can Sisa. Sembla ser que són audiovisuals de Sarrià, deu ser de Sarrià de Ter.
De Germà Negre, a mi em sona que va dir alguna cosa, no? Que són això, un grup que
Germà Negre, sí, que també, també molt vinculats amb el...
Ajuden a fer gravacions, i aquest esperi que tenim ara de nous amics músics.
Molt bé, doncs aquí en aquest mateix disc s'inclou una cançó que es diu El cel blau, molt xula també.
Bien.
Ja s'ha de començar amb aquests ocellets. Ja és primavera, aquests dies de sol, eh?
És un tros de cel blau que un cop vaig recollir. Plorava amb veu suau a vora del camí, i quan jo vaig passar es va posar a cridar: amic, no tinc ningú, deixa'm venir amb tu. Tothom m'ha descuidat, m'he pervertit i sóc malalt. Si no em vol recollir em moriré, és ben normal. Em faré tot petit, tendre, sotmès, mon cor ho jura. Amic, que és mon favor i deslliure'm de ma tortura. He pres el tros de cel, l'he vestit amb un vel, li he dit: no vols morir, vindràs a casa amb mi. Me'n vaig cuidar arreu, i es va posar millor a dintre del cor meu. Hi havia una cançó, vaig oblidar-ho tot, penes i dolç, mala fortuna. Ma vida de no res ara no la faria més. I quan plovia fort o que els amics me'n feien una, cridava el meu cel blau que sobretot ell no em deixés. El cel era feliç, floria tot moment, semblava un paradís. Mon cor era content, però just un bon matí, escoltant ma cançó, ell es va despedir, va marxar sense jo, mostrant-li el gran forat que al mig del cor ell me faria. Bé, el vaig implorar i suplicar ple de turment, com si al meu costat mai més el sol s'aixecaria. No va escoltar-me gens i va marxar indiferent. Em vaig pensar morir de pena i avorriment. He tingut de patir una nit permanent. Tinc cara per sortir de l'oblit i el menyspreu. També em queda la vida i tot el món és meu. He pres el meu bastó i torno a fer la meva vida, cercant el meu destí en un país de dissortats. Quan un tros de cel blau prop del camí de cops em crida, no giro més el cap o em quedo amb els ulls tancats. No giro més el cap o em quedo amb els ulls tancats.
Net, deixa't estar, hi ha moltes veus dins el teu cap, que si tomba, que si gira, que la troca s'embolica, pots comptar. Res no faràs, ai, manyac, te'n falta un bull, ets un gandul, un pet merdós. Ni tu, ni gos, ni carn, ni peix, tot és confús, tot és molt lleig, ni sí, ni no, ni cap, ni peus, qui vols posar, però no saps com, i te'n fas creus. Fas creus. Ets un cas com un calaix, però arriba un punt que prou, que dius que prou, i punt, que no hi ha fons al pou. Ja ho saps, i et vas passar de rosc, amic de quatre esparracats i de la nit més fosc. Ets un corcó i et dius què fas, què fots, si estàs igual, fatal, i et dones la raó. I tu tan ample, sota el llençol de la mandra, i tu tan ample. I tu tan ample, sota el llençol de la mandra, i tu tan ample. Ets un cas com un calaix, però arriba un punt que prou, que dius que prou, i punt, que no hi ha fons al pou.
Deixa't sentir en el silenci.
deixar que l'aire travessi. Aquesta remor que se sent tan sols són vells pensaments.
Eduard Canema és una altra de les grans icones d'aquest programa i que, atenció, perquè
el tenim
de visita a Olot en concert, en solitari, per això, sense la banda.
En principi, Eduard Canema és a pèl.
Però tenim aquesta gran notícia de que reobre les sessions del Núria Social.
A Mare del Núria Social,
que eren els dijous,
Sí, els dijous a les 8 del vespre, era allò de la taquilla inversa. Uh-huh. Que...
I obre la temporada el gran cantant Eduard Canimas.
Un compositor garrotxí que ens l'estimem moltíssim.
La perla de la corona dels músics garrotxins.
Clar, no? I superagraïts de tornar-lo a tenir per aquí i de tenir el lloc per anar a l'escoltar.
L'última vegada el vam veure a les festes d'Oix, també en solitari.
Amunt.
I anteriorment a Santa Bàrbara de Pruneres, amb tota la banda, un concert inolvidable, sí.
I llavors continuaran també les sessions del Núria.
Ah, i a més, el segon dijous, això serà l'1 de febrer. De febrer, per tant, aquest dijous no l'altre, i després...
Vindrà el 8 de febrer, trobarem a la Mare del Núria Social, el Brot, que també ens els estimem molt, també van venir aquí a Ràdio 90 a cantar en directe.
En Subi, en Joel... Ja no me'n recordo el nom del percussionista, que boníssim. Bueno, tots cadascun el seu. No, en Subi.
No.
Dume.
Ara.
Dume.
Jo l'acabava amb E. Vale. Sí, oh, Dume.
En Dume.
Vale. Llavors, sí, superbé.
Així és que magnífiques notícies de la reobertura d'aquestes sessions.
Sí, supercontents.
Del Núria.
Ara, el vostre receptor s'ha convertit en una finestra per on, si tanqueu els ulls, hi podreu veure la minúscula pista del cirquet clarinet. Podeu posar la il·luminació i les banderetes al vostre gust, però no oblideu visualitzar una orquestina al costat de la porta d'artistes.
Aquestes nits, quan comença a marxar el sol, veiem un estel que brilla moltíssim.
Moltíssim. Amb molts colors, a més, segons com el mires.
De fet, li deien, estel de mil colors.
Sí?
Sí,
mira, està mirant. Ja no ho sabia.
Sí. És Sirius.
Sirius.
La veiem brillar moltíssim perquè està molt a prop de la Terra.
Mítica estrella, però que m'has explicat abans que no n'era una, sinó dues i potser fins i tot tres, no? Que per
exacte.
Això, o sigui, això de que es vegi tan gran té una mica de trampa, no?
Primer que està molt a la vora, i després és això, que hi ha una nana blanca, una nana vermella, no? I que tot plegat fa que s'ajunti en un sol punt des del nostre punt de vista i que faci aquest brillar tan esplendorós. De fet, és això, l'estrella més brillant. El nom Sirius deriva del grec antic, que vol dir extremadament calorós.
Calorós. O brillant podria ser també, no, calorós.
Però ells, bueno, aquí, a la pàgina que he llegit, ho atribueixen a que l'aparició de l'estrella estava associada a la canícula de l'estiu.
Ah.
I de canícula, ca, perquè...
Està la constel·lació dels cans, eh?
Exacte.
O sigui que això va ser una descoberta així etimològica, diguéssim, canícula ve de can.
De can, de gos.
De Sirius i de la constel·lació dels cans.
És preciosa totes aquestes coses de les paraules, eh? Que al final és coneixement, no? És això, és una estrella binària, com tu deies molt bé. I aquesta paraula Helena també pot ser que abans tingués una connexió amb el déu egipci Osiris.
Lliga bastant, sí.
Sí. El primer ús documentat d'aquest nom data del segle VII abans de Crist, en l'obra poètica Treballs i dies de Hesíode, que va qualificar Sirius pel seu centelleig dient, per exemple, Sirius, el que brilla en molts colors. Fet aquí. No obstant això, Sirius disposa de més de 50 designacions diferents. En àrab es coneix com l'estrella que deriva d'Aschere. En sànscrit s'anomena caçador de cérvols o caçador. Sota el primer d'aquests dos noms, Sirius representa Rudra, Shiva. Viatjant molt al nord, a Escandinàvia, l'estrella era anomenada Lokavrenna, quelcom així com la torxa de Loki. Durant l'edat mitjana, en l'astrologia, Sirius era una de les 15 estrelles fixes paenies, associades concretament amb el beril i el juniperus, un símbol astrològic que va ser llistat per Agripa. Històricament, moltes cultures han assignat una especial transcendència a Sirius, que en particular ha estat relacionada freqüentment amb els gossos. Per aquest motiu, col·loquialment, és coneguda com l'estrella gos i totes les seves variants idiomàtiques, Tokstar, Estela del Canne, la qual cosa té a veure, en part, amb el fet que els noms de les constel·lacions són ja antics i també amb el fet que sigui l'estrella més brillant de la seva constel·lació, Canis Major, el gran K, que típicament ha estat identificat amb el gos del gegant Orió, encara que aquest no ha estat l'única opció, hi ha més opcions. Fins i tot Homer, a la seva Ilíada, va descriure l'acostament d'Aquiles a Troia fent referència a Sirius com a gos d'Orió, com l'estrella més brillant del firmament.
I a part, jo no sé, sempre he sentit també gent que ha parlat dels contactes amb els enviats des de Sirius, o inclús gent que, no sé qui llegíem l'altre dia, que un artista que ell es considerava sirià.
Sí, ara no recordo.
Sirià, no de Síria, sinó
sí,
de Sirius.
Sí, de la galàxia.
Ara no recordo quin...
L'univers.
Un pintor, em sembla.
Ai.
No me'n recordo.
També haurem de recuperar-ho per un altre dia. Més coses. En astrologia xinesa és coneguda com l'estrella del llop celestial. És que volia dir-ho, això del llop. En la menció de Jing. D'altra banda, a l'Amèrica del Nord, molts pobles indígenes van relacionar d'igual manera Sirius amb els cànids. El Ser i els Tohono D'O'odham van prendre l'estrella com un gos que perseguia ovelles de les muntanyes, mentre que els Blackfoot la van anomenar Caragós.
Ostres, això sí que és curiós, no? Que cultures
sí.
Tan diferents, totes les relacionen amb un gos, un llop, potser
sí.
Un coyote,
sí.
Un,
mira, això,
o un xacal poble, o sí. Alguna cosa així. No?
Els Cherokees van aparellar Sirius amb Antares com a parella de gossos guardians que custodiaven cada costat del camí de les ànimes.
Oh.
I els Panawe de Nebraska van realitzar diverses associacions. La tribu Shiki l'anomenava Estrella Llop, però d'altres usaren la variant Estrella Coyot. Els inuit d'Alaska coneixen Sirius com a gos lluna.
Gos lluna.
Maco.
Maco això.
I per contra, diverses cultures han associat Sirius amb arcs i fletxes. els antics xinesos van visualitzar un gran arc i una fletxa formats per pupa i ca major solcant el cel sud, de manera que l'extrem de la fletxa es apunta cap al llop Sirius. Una connexió similar es troba al temple d'Agnor, on la dea dispara la seva segeta a Hathor, a Sirius, amb el nom Tyr, que era, com es deia, la fletxa a la cultura persa del moment.
Sirius.
Molt petit, només dic que igualment s'esmena Sirius al capítol 53 de l'Alcorà i l'anomenen l'estrelleta de la següent manera, que ell és el senyor de Sirius, la poderosa estrella.
I les Plèiades estan per allà a prop, no? També?
Ah, sí, que s'estrenen una altra història, les Plèiades.
Un altre dia?
Un altre dia.
Viatges per les estrelles, viatges per la Terra.
Ai, sí, 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 una colla de viatgers que travessen per tot arreu i que ens arriben notícies seves.
De maneres curioses, a més,
no? I tant, no? De repente te sorprèn i descobreixes una història preciosa, per exemple, aquest biciclista que es diu Abaronel, conegut com el Biciclown. És un nòmada, és un pallasso, és autor, inspirador, documentarista, i abans de fer totes aquestes coses es va llicenciar en dret, fixa't.
Ahà. Wow. I aquest senyor, pues, va decidir un bon dia agafar la bicicleta i anar a fer la volta al món amb ella, i animat per un grup d'amics i així, va calcular que trigaria uns 13 anys aproximadament.
Més o menys.
Sembla ser que en porta 6, ha fet tot Sud-amèrica, Àfrica, cop al complet, calcula que n'hi queden 7.
I s'ha trobat mil aventures per fer, i... Per exemple, ara aquí tinc una història tan maca també d'ell. Fa els seus espectacles de clown allà on arriba, desmunta la bicicleta, munta un campament. Aquelles persones que la gent no ha tingut gaire justícia amb elles, doncs ells apliquen, doncs, els seus dons de pallasso i clown.
Estem parlant de... Álvaro
Nel.
Nel, de Galícia, from Galícia.
I tant, el Biciclown, que diu que això, que ha empleat 5 passaports, moltes bicicletes, ha portat un 80% dels seus patrocinadors i ha guanyat un 100% d'amics i experiències que comparteixen els seus llibres i documentals. I que comprant aquests llibres o visitant la seva pàgina podem col·laborar amb el seu projecte Quilòmetres de Somriures. I ell diu que el temps li importa, que viatjar és el millor antídot contra el racisme, i mentre en el món s'aixequen fronteres, murs, alambrades, el Biciclown intenta destruir aquestes barreres amb el seu nas de pallasso, la seva bicicleta, fent-li pessigolles a la terra. I com afirma en el seu documental El somriure del nòmada, si un és feliç pot fer feliços els altres, si no és impossible. explicar que arriba al centre de joves de Gatenga, que està situat a les afores de Kigali. S'accedeix per una pista de fang que quan plou et fa caminar fins salts. Totes les tardes, cap allà a les 3, s'obren les portes del centre perquè els nois del barri puguin estar allà jugant a bàsquet, futbol, volei, córrer, el que sigui. Quan els li explica amb el padre Jean-Pierre qui era ell i el que volia fer, ell consulta amb els seus companys, demana permís i li diu que li deixa una setmana perquè prepari el seu espectacle allà als afores de Kigali. Durant els dies, els nois es van apropant, van mirar néixer el show, a l'abrir les portes van córrer tots velosos per ocupar els seus llocs davant de l'escenari. Alguns preferien veure-lo des del palco del contenedor. O sigui, dalt d'un gran contenidor allà vivia el palco i molts es van quedar sense cadira, però més de 500 persones van rebre la seva dosis de riure sota un focus solar que feia que aquest pobre biciclau no estigués allà suant com un pollastre. Gràcies als salesians de Kigali per la seva ajuda, ell va poder oferir aquest espectacle el dia següent d'acabar el show amb el trajo de pallasso encara moll, el nas sense planxar. Va abandonar el centre, doncs li havia dit a en Jean-Pierre que es quedaria una setmana i un pallasso ha de complir la seva paraula, no només el seu riure.
Deia que era una idea que s'havia apoderat d'ell, que havia de fer-ho, no, o sigui, que ell no havia triat aquesta idea de viatjar pel món repartint somriures, sinó com que la idea l'havia triat amb ell i, bueno, hauria sigut com molt a contrapèl de poder-s'hi resistir. Que a vegades ha passat por, molta por, però diu, com aquestes atraccions de fira, que passes por, però al final dius, em sembla que he tingut una bona experiència. Ai. I aprenent, suposo, i no entén aquesta vida, i, bueno, amb això jo també ho comparteixo, aquesta vida de cada dia a l'oficina 8 hores i només un mes a l'any per poder fer el que vulguis. I...
Ell diu que va llegir la següent frase: el que tingui por de patir ja està patint de por. Tinc una història molt dolça per explicar també. Ell explica que, bueno, ell fa un blog que es pot seguir. Vosaltres heu de posar Biciclown i podeu accedir a molts continguts. El 2008 va arribar i va fer una estada a la vora de la Índia i explica com una persona està allà dirigint un centre i l'ajuda. I ell també ajuda a fer els seus espectacles allà a la vora. La seva ànima, amb un resplendor que cega els esperits i els cors sensibles. L'antítesi de la superestrella i fins i tot el seu cos diminut no volia prendre cap protagonisme. I dirigeix una escola, em va fer pensar una mica en els Uridaima, una escola perquè puguin aprendre els nens que no tenen drets a anar a l'escola. Els nens van descalços, se senten a les esteres i atenen a les explicacions de les mestres, totes voluntàries. I així ell va trobant històries precioses per tot arreu del món.
Gràcies als nostres corresponsals per fer-nos arribar aquestes històries exemplars, podríem dir. I gràcies a vosaltres si ens heu acompanyat. Fins la setmana que ve. Ens veiem, se'ns ha acabat el temps.
S'ha acabat, adéu, bona setmana.
I fins aquí la funció d'avui. Agraïm la vostra concurrència i us convidem a tornar diumenge vinent a la mateixa hora, aquí, a Ràdio 90, per una nova sessió de Cirquet Clarinet. Bona nit i bona esperança. Bona esperança. Bona esperança. Bona esperança.